Doncs així és, Sílvia. Recuperem la secció de mitologia al Penedès en xarxa. Déus meus, i ho fem amb la Marina Mestres. Què tal? Molt bon dia, Marina.
Molt bon dia.
Habitualment la secció girava al voltant d'un concepte, una temàtica, però avui ens portes un únic mite d'Egipte.
Sí, perquè és que ja ho reuneix tot. O sigui, jo per preparar-m'ho sempre penso, a veure, què fem, no? Parlem d'animalari, perquè hi ha molts déus que es representen amb animals, dius, pot ser interessant veure com ho lliga això, no? La societat d'aquell moment, amb quins animals són sagrats o continuen sent avui dia. Pensàvem en deesses, en heroïnes, per què no fer-ho més encarat a la dona i al poder de la dona? Però, ostres, llavors he pensat en Egipte i tenen mites molt complexos, molt elaborats, on ho reuneixen tot. I aquest que us explicaré avui és justament això. És un mixte de tot i més i que val molt la pena de seguir perquè té coses molt, molt curioses.
Estem parlant d'Osiris.
Estem parlant d'Osiris, sí, d'Osiris, però que vaja, tot comença amb Ra, perquè Ra ja sabem que és el gran déu dels egipcis. De fet, tothom qui ha fet mots encreuats alguna vegada,
ja ha sortit,
les dues caselles aquelles que queden, déu del sol, qui? Ra, ja ho tenim. Però no és només el déu del sol, perquè n'hi ha molts de déus dels sols. També hem de partir sempre de que de versions de cada mite n'hi ha moltíssimes, és el que diem. Depèn de la zona d'Egipte i depèn del moment històric, també s'han fusionat amb altres mitologies i han esdevingut coses diferents, percepcions diferents d'aquells déus i fins i tot han tingut poders diferents, no? Que han evolucionat. Ra sí que és el déu dels déus. Ra és el qui governa tot el món, entenent món com tot, cel, terra, tot. Ra era el pare de Nut. Nut és una deessa que es va enamorar de Jep. Jep era el déu de la terra i Nut era la deessa dels espais celests, és a dir, del cel, de tot el que és l'univers, concebut més com des de la terra cap amunt. Clar, el van advertir a Ra que compta amb aquesta relació, perquè si tenien fills serien molt poderosos, potser més que fins i tot ell mateix. Clar, això els déus, per més bons que siguin, els acolloneix molt. Això que algú et pugui superar amb força, el superguerrer que supera la força del superguerrer, no.
No podia ser.
Aleshores, Ra què va fer? Maleir la seva filla. Va dir, tu no podràs concebre mai, no tindràs fills. Mai, en cap dia del mes i en cap mes de l'any. Nut, espantada, va intentar trobar una solució i va recórrer a Thot, que era el déu de la saviesa. Thot va rumiar una mica i va arribar a la conclusió que potser una idea que li barrinava pel cap seria la solució de tot plegat. Aleshores va raptar a Jonso, que era el déu de la lluna, el déu llunar, a fer una partideta. Allò típic de diumenge a la tarda, què fem? Fem unes cartes? Doncs més o menys el mateix. El va raptar, era un déu que agradava molt el joc, es van entaular, i com aquell qui fa un Catan, van fer una petita aposta. Es van jugar una 72a part de la llum de la lluna. És a dir, Jonso posava damunt la taula això, aquesta llum, qui la guanyés, doncs es faria amb aquesta lluminositat. Van començar a jugar i no era el dia de Jonso, Tot li sortia del revés, no hi havia manera, clar, la saviesa de Thot, vulguis que no, donava per molt i el batia en totes les tandes que anaven jugant. Finalment es va rendir, va dir, aviam si em quedaré jo aquí sense res a la penombra. I ho van deixar córrer. Aquella llum va passar a ser de Thot. Per això avui dia la lluna no està sempre sencera, no està sempre plena. Durant aquests dies del mes va minvant perquè justament una part d'aquesta lluminositat la va perdre el déu de la lluna.
És l'explicació
de la lluna minvant. És l'explicació que donem. Amb aquesta petita part del poder de la lluna, Thot va crear 5 dies més. 5 dies més que col·locaria al final de tots els mesos. Per tant, aquests dies no formarien part de cap mes ni de cap any, perquè encara no hauria començat el proper. Va afegir 5 dies que es va treure de la màniga I en aquests 5 dies, Knut sí que podria concebre, perquè la maledicció del seu pare no formava part d'aquell temps que encara ni tan sols existia quan ell la va fer.
I la Knut va anar per feina.
La Knut va anar per feina, no podem perdre temps. I es diu que aquests dies són dies, són els dies dedicats als déus, els dies que ells concebien i que ells feien tot el marramango que convingués.
I coincideixen amb alguns dies del calendari actual nostre?
No massa, perquè el que hem fet nosaltres ha sigut repartir aquests dies en tots els mesos. O sigui, abans era com 5 dies extra, i nosaltres el que hem fet és que per això tenim mesos de 31, tenim mesos de 30, tenim el febrer, que és de 28 o 29, com aquest any. Sí. Per tant, els hem repartit. Però en aquell moment no, eren uns extra que van aparèixer.
Mantenint-se serien els dies de la fecunditat.
Sí, 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 sí. Aleshores, quin va ser el primer fill de Knut? Aquí entrem en acció. Osiris.
Osiris, aquí apareix.
Osiris és el déu del bé, és el déu de la justícia, és el déu vinculat què et diré jo, el fet de que hi hagi cultius, de que hi hagi abundància, és el déu dels pobres també. És aquí els pobres grecs que no sabien a qui acudir, deien, ep, salva els meus conreus, sisplau, protegeix-nos del mal temps. És aquest déu del bé popular i molt estimat per tots els egipcis. Bé, va tenir 4 fills més, eh? Va tenir Isis, va tenir també Set i va tenir també Neftis. Set és tot el contrari d'Osiris. Set és el déu del caos, de la venjança, de tot el que és fosc, ocult, malintencionat, el déu del caos. Ja des de bon començament va ser així, perquè en lloc de néixer de manera natural per on tocava, va esquinçar la pell de la seva mare i va néixer per un cantó, que de mala manera, poca pobra, ho va patir, tot i ser deessa, ho va patir. Aleshores tenim a Isis, que Isis és la deessa, sobretot de la intel·ligència, de l'equilibri, de la justícia, i Neftis és una deessa que després els grecs transformarien en Afrodita, no? És la deessa de la bellesa, etc. Bé, Isis, entre Isis i Osiris hi va haver feeling ja des de que es van enamorar allà. Per tant, estaven predestinats a estar junts i a ser parella. Clar, Set no és que fos molt volgut, perquè amb els seus atributs, però qui li quedava? Li quedava Neftis. Per tant, els dos germans es van aparellar, van fer una doble parella aquí. Osiris i Isis s'estimaven molt, van fer molt de bé, i Osiris confiava plenament en la seva dona, per tant, se n'anava a viatjar per tots els indrets d'Egipte, intentant controlar el cotarro, mentre la seva dona doncs, portava les regnes de tot plegat. Set estava molt envejós i, per tant, li va parar una trampa a Osiris. Va convidar a tota una sèrie d'amics, de col·legues, que serien còmplices d'aquest parany. Van crear un sarcòfag, un cofre, que diuen, perfecte. Perfecte per què? Per la mida d'Osiris. Es va assabentar de les seves mides d'ample, de llarg i d'absolutament tot i li va fer a mida. Clar, això Osiris no ho sabia. Va muntar una festa, quan va tornar Osiris, li va dir, vine, 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 tu evidentment seràs el rei de la festa, et volem amb nosaltres, vinga a beure, vinga a menjar els millors fruits, les millors jaranes, i en un moment donat presenta el sarcòfag. Diu, uah! Els ulls de tots fan xixines de lo bonic que era. Hem treballat a fusta, hem treballat amb les millors pintures del món, i diu, proclama, que aquell sarcòfag serà per la persona que càpiga perfecta allà dintre. Tothom ho va provant. O sobra o falta, ningú li va bé. Fins que Osiris diu, ostres, em sembla que sí que podria ser de la meva vida, ho provo. Es posa dintre i diu, només dir, aquest serà meu per sempre més, li tanquen el sarcòfag, li sellen de manera que no pot sortir de dintre i el llencen al riu Nil. Osiris desaparegut. La seva dona no sap on és. Set brincant d'alegria, que s'havia desfet de son germà i ara ell seria el rei del mambo. I Isis, quan veu que alguna cosa no funciona bé, el que fa és intentar anar a trobar el seu marit viu o mort. Com a mínim, si és mort, que és el que sent dintre seu, no? És com que la seva ànima li diu que alguna cosa no ha anat bé, donar-li sepultura com es mereix, perquè té la intranquil·litat de que no ha sigut així. Ella surt a buscar-lo. El sarcòfag sembla que va fer un viatge pel riu i va anar a parar incrustat en un arbre fruit d'una onada que el va empènyer fins allà. Aquell arbre es va fer gran, es va fer frondós, es va fer preciós i sabien que alguna cosa sobrenatural passava allà dintre, per tant, tothom el venerava. el fet de que hi havia un arbre extraordinari va córrer, no? Tothom en parlava, anava a ple, i va arribar a les orelles d'un rei que va decidir apropar-se fins allà i en veure aquella majestuositat va dir: això ho he de talar i m'ho he d'endur al meu palau perquè el vull com a columna central. Així, dit i fet, se'l va endur. Quan Isis va arribar per aquella zona, ningú sabia dir-li què havia passat, ningú sabia dir-li on era el seu home, fins que es va trobar amb uns nens. Els nens li van comentar que havien sentit el vent i havien interpretat d'aquest vent diví que aquell arbre que havia sigut allà, que ara ja no hi era, formava part d'aquell marit seu perdut, que d'alguna manera hi tenia una vinculació i que el que havia de fer era anar a trobar aquell arbre.
Com la cançó, la resposta està en el vent.
La resposta està en el vent i en els nens que interpreten aquest vent. Compte amb això, perquè aquests nens, com a éssers que podien preveure el futur, que podien predir i interpretar les coses, va ser de molt mal destí per molts d'aquests nens, perquè en època pitagòrica, en època dels grecs, el que feien fins i tot era entregar nens als déus.
Com a sacrifici?
Ah, exacte, perquè aquests nens ajudaven els déus a interpretar el seu propi futur, no? El futur dels clients, entre cometes, que anaven a preguntar en aquests oracles. Per tant, compte, perquè la figura dels nens, com a figura a tenir en compte, també ha sigut, clar, aprofitada d'una manera molt bàrbara per la història. Ningú en sap dir ben bé si això va passar o no va passar, però sembla ser que sí, que hi ha una base real en què els nens havien sigut sacrificats. Aquesta innocència, incapaços de mentir, no? D'interpretar els fets tal com raja, els ha dut a la perdició a molts d'ells. Mm. Per tant, aquí ja surt aquesta imatge dels nens com a éssers que prediuen i que interpreten.
I que diuen veritats.
Que diuen veritats com a temples. Temple que van a visitar Isis, ràpid i corrents, perquè destres això, Biblos, m'han dit que va d'aquest arbre cap a Biblos, allà hi ha d'haver alguna cosa, arriba a la vora del riu, la van a buscar unes deesses, no és que la vagin a buscar, és que no són deesses, són donzelles, les persones que estan a la cura de la cort, no? d'aquest palau que hi havia allà, doncs hi havia una sèrie de serventes, no deesses, pobretes, que anaven a rentar el riu, que anaven a sanejar-se, i es troben aquesta dona que tenia cara de pobra dona. Clar, Isis en aquell moment era una ànima en pena, però tenia els poders que tenia. Els hi fa uns pentinats mai vistos, les omple de fragàncies que no s'havien olorat ni creat mai en el món terrenal. I elles tornen a palau, esplèndides, orgulloses. Quan les veu la reina, flipa. Però això, qui us ho ha fet? Això és totalment anormal. Li indiquen que hi ha una dona al riu misteriosa, la van a buscar, la porten a palau i li diuen que es quedi allà, que volen que comparteixi amb elles tots aquests poders fantàstics que té i que a canvi, sisplau, tingui cura del seu fill també. Li donaran menjar, li donaran dormir, però tenen un fill, el príncep, que està molt desvalgut, que té problemes de salut, sisplau, que el cuidi. Perfecte. Ella diu: aquest nen us el faré el més fort que hi pugui haver aquí a la contrada. Però els meus mètodes són sagrats, han de ser secrets, són propis meus, ningú pot intervenir, ningú pot entrar, ningú pot mirar què faig. D'acord? El nen creixia, el nen es feia fort, es feia sa, ningú sabia què passava. I què passava? Que Isis encenia un foc cada nit i llançava el nen al foc, el cremava. Però eren flames divines, no el mataven. El que feien era enfortir-lo, el que estava fent era cremar la seva mortalitat per fer-lo immortal. El nen es transformava en una oreneta, d'aquí el que dèiem de les transformacions divines, i aquesta oreneta feia uns brams, feia uns crits, uns gemecs profuns, mentre envoltava l'arbre on hi havia Osiris a dintre. Un bon dia no va poder més el fet de voler tafanejar que hi passaven allà dintre i la reina va entrar, va obrir la porta i es va trobar amb aquell percal. Clar, pobra, de seguida va rescatar el seu fill, va dir: això no pot passar mai de la vida, i Isis es va mostrar amb la seva imatge real, el seu poder real. Tothom va saber en aquell instant que no era una pobra dona, que era una gran. I va dir: l'has pifiat, noia, perquè el teu fill hagués sigut immortal i ara, parant el ritual, ja no ho serà. Clar, veient que havia estat havia trencat la seva promesa davant d'una gran deessa, van voler contravenir tot això i entregar-li grans tresors, entregar-li grans fortunes, entregar-li tot. Ella va dir, no, renuncio tot, jo l'únic que vull és aquest pilar. Així que la columna central la van entregar a Isis i en aquell precís instant la va obrir, com si fos res, pelar una pipa, i de dintre hi va treure el sarcòfag del seu marit. Aquella columna es veu que segueix allà, hi ha molts, molts egipcis que encara avui la van a venerar, perquè té propietats divines. Res, que es van dur el marit. A meitat del riu hi havia vent, hi havia de tot, no era el Nil, era un altre riu. Va assecar el cabal per poder continuar, encara que fos a peu, amb el seu marit en braços. Va arribar un moment que no podia més, que el volia veure. Va obrir el sarcòfag, li va fer un petó. I en aquell instant semblava que alguna cosa havia sortit del seu marit, com si l'haguessin mig ressuscitat, com si la seva essència l'hagués imbuït i tot hagués quedat una mica en pau. El va deixar en un raconet, que era com un raconet sagrat, l'aniria a veure, però va saber de la seva existència també Set. Set va anar cap allà, el va enganxar, el va esquarterar i el va llançar al riu. 14 trossos, depèn de quines versions, 26 trossos. Esquarterat, a més, no poder menjar pels cocodrils. Els cocodrils. Tot i que els cocodrils van ser més saves i van dir no ens menjarem un déu, no sigui cas que ens maleixin per tota la vida. I ella, Isis, va anar també amb la seva cunyada, germana, tot, perquè els déus al final, amb el seu nebot, que també era fill del seu marit, que, bueno, tota la família Trap, allà a sobre, en busca dels trossets. Els van unir. Era un vaixell de papir que els cocodrils van preservar. No es van menjar els trossets, no van fer caure el vaixell de papir, van preservar i van diguéssim, respectar que allò havia de passar, havien de recuperar els trossets i havien de... Ho van recuperar tot menys el penis. El penis es va quedar devorat per alguns peixos que avui dia segueixen maleïts i cap dels egipcis pescarà ni es menjarà cap d'aquests peixos, perquè si no li aniria la vida i potser quedarien per sempre més en el món de la foscor. En aquell lloc on van trobar els últims trossets i van fer un temple, que és el temple de la fertilitat, aquell riu és el riu de la fertilitat. Tom qui s'hi banya és per poder ser fèrtil, perquè el semen d'aquell diví doncs, corre per allà dintre i, per tant, és un lloc sagrat on anar a retre culte per totes les mames i papes que encara avui dia desitgen tenir prole.
Marina, una història preciosa. Se'ns ha esgotat el temps. Moltes gràcies per explicar.
A vosaltres, per donar-me l'oportunitat, i tant.
Aquest nom propi de la mitologia de l'antic Egipte, Osiris. Fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.